Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Avui s'han reprès les negociacions entre l'Ajuntament i Esmatxa, la concessionària de la neteja viària i recollida d'escombraries. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La reunió ha arrencat a 11:45 i ha durat més de 4 hores sense que n'hagin transcendit les conclusions. Una trobada que es produeix després que ahir el ple municipal aprovés una moció de Ciutadans que demanava al govern retirar la nova instrucció tècnica de facturació i a l'empresa a cancel·lar l'ERO i els 43 acomiadaments.
El mateix dia que Xavier Girbau ha pogut tornar a casa seva.
Al seu domicili estava ocupat des del mes de juliol, quan una família en risc de vulnerabilitat va entrar a l'habitatge. L'advocat de Girbau, Raúl García Barroso, explica el procediment en els que els ha permès recuperar l'habitatge.
El procediment s'inicia amb l'ocupació i es fa una denúncia a Mossos d'Esquadra. Aquesta denúncia és la que finalment ha portat a terme el jutjat d'instrucció, que és l'àmbit penal, a portar, diguéssim, a la sortida de fa d'ahir.
Ara seran rellotjats en cases de familiars i a través dels serveis socials de Badia, localitat de la família.
I en esports, Àngel Martínez i Pol Ballesteros són els dos principals dubtes que té Toni Saligrat per rebre l'Hèrcules diumenge.
Els dos futbolistes porten dos dies sense entrenar amb el grup arran de les diverses molèsties musculars. No obstant això, el tècnic de Torrent confia en la seva recuperació.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Sembla que ja tenim el fred aquí per quedar-se tot l'hivern, un dia tranquil, però anem a preguntar-li què ens espera aquest cap de setmana a en Jordi Mateo. Bona tarda.
Hola, després del pas d'un sistema frontal que ha afectat Catalunya al llarg d'aquestes darreres hores, mica en mica les clarianes van guanyant terreny d'oest a est. Tot i així, encara queden força intervals de núvols a molts punts del quadrant nord-est, així com també el vessant nord del Pirineu i fins i tot també al nord de la depressió central. Encara podríem tenir algunes precipitacions, principalment a l'àrea del vessant nord del Pirineu, on tindrem una cota de neu al voltant dels 1.500 metres, així com també a punts de la costa central. De cara a les properes hores, aquesta nuvolositat també tendirà a minvar i durant la propera matinada només podem destacar la presència d'algunes boires sobirines a punts de la depressió central. Així, demà al matí de dissabte, en general s'imposarà el sol, amb cel seré molt poc ennuvolat, però amb núvols alts i mitjans que aniran en augment amb el pas de les hores i que a la tarda es faran força abundants i compactes, deixant el cel en general molt ennuvolat a tot Catalunya, fins i tot amb alguna precipitació feble a punts del vessant nord del Pirineu. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara que hem fet un repàs al temps, anem a mirar com està el trànsit en aquesta tarda complicada de divendres. 3 quilòmetres a Cerdanyola, a la C58, sentit nord. També a la mateixa via, 2 quilòmetres en els dos sentits, a l'alçada de Sant Quirze. I a Barberà, 3 quilòmetres i mig, a l'enllaç a l'AP7, en sentit Martorell. Si mirem cap a la capital catalana, la Ronda de Dalt presenta trànsit dens des de Nou Barris fins a Sarrià, en els dos sentits. I a la Ronda Litoral també hi ha trànsit lent entre Poble Nou i al Fòrum, també entre Montjuïc i via Laietana, que en aquest cas en sentit nord cap a Sabadell. Us ho dèiem en titulars, a 3 dies perquè comenci la vaga dels treballadors del servei de la recollida d'escombraries i neteja viària, el govern municipal i la direcció d'Esmatxa continuen negociant per evitar l'ERO, que podria deixar al carrer 43 empleats de l'empresa. L'executiu local i empresa han mantingut una reunió que ha durat hores per acostar postures. La trobada ha tingut lloc l'endemà que el ple municipal aprovés una moció de Ciutadans en què es feien dues peticions. D'una banda, que l'empresa retiri l'ERO i de l'altra, que es modifiquin els annexos de la institució instrucció tècnica de facturació on es determinen els serveis que ha de fer la companyia.
El govern, per la seva banda, ha demanat un informe al secretari de l'Ajuntament per determinar si la moció compleix amb tots els requisits legals per poder-la aplicar. El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha recordat en un debat a Ràdio Sabadell que, quan era regidor el tema Xavi Guerrero, es van modificar els serveis per adaptar-los a les necessitats de la ciutat.
Des del contracte original, tot el que anava passant a la ciutat doncs, era un contracte viu que s'anava pactant entre l'empresa i l'administració. Abans de l'entrada de l'actual govern, es van fer moltes modificacions de serveis que necessitava la ciutat pactades amb l'empresa. Però és que amb l'actual govern, quan estava responsable el senyor Guerrero, s'han acordat moltes actuacions que s'havien de fer i estan signades pel senyor Guerrero. Clar, anar en contra dels propis actes jo crec que és una mica complicat.
El portaveu del PSC, Josep Ayuso, ha fet una anàlisi a més llarg termini. Ha avisat que si el conflicte no es frena i l'empresa decideix presentar un contenciós contra la intervenció, el cost econòmic per la ciutat, si el jutge dona la raó a Esmatxa, podria ser inassumible.
Estem parlant d'un contracte de 300 i pico milions d'euros. De banda, amb aquesta magnitud del contracte, quina serà la petició que faci l'empresa respecte a una possible indemnització per danys i perjudicis? Ens ho podrem permetre com a ajuntament? Per tant, totes aquestes conseqüències negatives, l'única responsabilitat, o qui té l'única responsabilitat, és l'equip de govern.
Per aquest motiu, els dos portaveus confien en un informe favorable de part del secretari de l'Ajuntament i que la moció es pugui fer efectiva, de manera que l'expedient que preveu l'acomiadament de 43 treballadors quedi en suspens i es busqui una solució viable.
Un informe que hauria d'arribar com a molt tard demà, tal com ha subratllat la portaveu de la Crida, Glòria Rubio, l'única representant del govern en el debat d'avui a l'emissora. Rubio també s'ha referit a les discrepàncies entre els socis del govern quadripartit i que es van evidenciar ahir durant la votació de la moció de Ciutadans.
La regidora no ha negat les diferències, però ha afegit que l'obligació del govern és fiscalitzar l'empresa i garantir que es compleix el contracte, que ara com ara s'ha vist que no és viable.
Que ens trobem que quan l'equip tècnic es posa a fer complir el contracte, ens adonem que el contracte no és viable i que no es pot complir. I dir, perquè està viciat d'arrel. O sigui, aquest contracte és nul. Vam intentar iniciar el procediment de declaració de nul·litat, però no va ser possible perquè la jutgessa al Mercuri no va donar accés a l'expedient perquè estava en secret de sumari.
En qualsevol cas, els contractes entre l'empresa i l'Ajuntament s'han reprès novament. De fet, dilluns les dues parts van emetre un comunicat conjunt anunciant que s'havien obert nous espais de diàleg, el que semblava un acostament de postures. Un apropament que s'havia de confirmar en una segona trobada dimarts a la tarda, però que mai es va arribar a produir, tot i que l'alcalde va matisar posteriorment que s'havien fet totes les trobades programades amb Esmatxa. De fet, Glòria Rubio ha aclarit que els tècnics han confirmat que la solució que es va posar damunt de la taula en la reunió de dilluns no és viable.
El que sembla cada cop més clar és que els treballadors iniciaran dilluns la primera de les 6 aturades previstes per reclamar la retirada de l'ERO i que l'executiu i Esmatxa s'asseguin a negociar per reconduir el conflicte. Tot plegat després que ahir uns 150 empleats es manifestessin pels carrers de Sabadell i durant el ple municipal hi arribessin a demanar les dimissions de l'alcalde Matías Sarracán, el regidor de Serveis Municipals Lluís Pere Arnau, així com del gerent d'Esmatxa, Eugenio Díaz.
L'empresa té una setmana per decidir quan aplica l'expedient i, per tant, quan es queden al carrer un total de 43 empleats de la neteja viària i la recollida d'escombraries si res no canvia. Tot i això, encara tindria una pròrroga de 15 dies fins a fer-ho efectiu de manera definitiva. Uns acomiadaments que accelerarien la intervenció d'Esmatxa anunciada pel govern i que, segons el seu calendari, hauria d'estar activa abans de Nadal.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió. La família que ocupava l'habitatge del barri de Gràcia, propietat de Xavier Girbau, ja l'ha abandonat, segons ha confirmat a Ràdio Sabadell l'advocat del propietari, Raúl García Barroso. Per al lletrat, els principals responsables de la situació, creada des del passat mes de juliol, són els Mossos d'Esquadra.
Aquí jo culpo directament a Mossos d'Esquadra. És a dir, quan Mossos d'Esquadra arriba, comprova, perquè el meu client li va donar les escriptures, li va donar l'empadronament, comprova que aquesta casa... hi ha un propietari que està en la possessió, que és morada, com es diu legalment, és morada d'una persona, els Mossos d'Esquadra haurien d'agafar i fer sortir aquesta família que havia ocupat aquest immoble perquè hi havia un morador dins. No ho van fer. Van passar la pilota al jutjat.
A l'interior de la casa del carrer Fiveller s'han trobat alguns desperfectes que ara haurà d'assumir el propietari.
Pel que fa a la família ocupant, que haurà d'afrontar el procés judicial derivat d'aquesta situació, algunes fonts apunten que els seus membres s'han reallotjat entre familiars i els serveis socials de l'Ajuntament de Badia del Vallès, qui avalava la seva situació de vulnerabilitat. L'entitat que els ha d'acabar assignant un lloc per viure és l'Agència Catalana de l'Habitatge.
Si voleu escoltar l'entrevista sencera amb Raül García Barroso, l'emetrem dilluns al Magazín al Matí.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
I comença la Fira de Santa Llúcia. El tradicional mercat d'avets, tions i figuretes del Pessebre ja està instal·lat a la plaça de Sant Roc. És el tercer any que els firaires munten la fira en aquesta ubicació, que ara ja reconeixen que comença a ser més coneguda pel públic.
Enguany la fira té 23 parades, incloent el tradicional Pessebre que fa cada any l'Associació de Pessebristes de Sabadell. Entre els productes més demanats hi ha els tions o el vesc, que es penja a les portes dels habitatges. En canvi, segons la presidenta de la Fira de Santa Llúcia de Sabadell, Dolors Casas, ha baixat el nivell de vendes d'alguns productes.
Tema de plantes, coses d'aquestes, d'arbres, sí que, però el que són figures i coses d'aquestes baixa bastant. Ha baixat bastant. Per lo que a mi m'han comentat, vull dir, ha baixat bastant. Perquè hi ha gent, els joves, el que deia, que ja no tenen el mateix Nadal de que fa 10 anys o 20 anys. Vull dir, ja no és tan típic.
La Fira de Santa Llúcia s'estarà a la plaça de Sant Roc fins al dia 23 de desembre.
La desena edició del Gran Recapte d'Aliments, impulsat pel Banc dels Aliments de Catalunya, ja està en marxa a la ciutat. Durant tot el dia d'avui i de demà, 70 establiments participen en la campanya, una iniciativa que l'any passat va recollir més de 93.000 quilos de menjar a la nostra ciutat. Des del Rebost Solidari no s'acostumen a fixar fites, però admeten que igualar les xifres de l'edició anterior els faria estar satisfets.
Des de l'entitat de Torre Romeu lamenten que el tret de sortida del dispositiu ha estat més aviat fluix. La pluja de les primeres hores hauria tirat enrere els participants, però la falta de voluntaris tampoc ajuda. Ho ha apuntat la directora del Rebost Solidari, Mercè Calvet.
Aquí a Sabadell som 70 botigues, aproximadament, de les quals 43 sabem segur, a 107, que les tenim ben cobertes, perquè estan sota la plataforma del Rebost i tot plegat, i les altres 30, doncs, també hi ha voluntaris apuntats, però hi ha algun torn, ens consta que hi ha torns que estan vacants. O que només hi ha un voluntari apuntat, clar, és molta càrrega per una sola persona.
Els aliments recollits aquest cap de setmana serviran per abastir les 1.700 famílies usuàries del Rebost Solidari. La xifra s'ha reduït en 600 respecte a fa 2 anys, però la seva problemàtica s'està cronificant. En aquest sentit, des del Rebost, assenyalen la necessitat de reinventar-se com a entitat per poder donar sortida a aquests sabadellencs.
Pura Ceba neix per promocionar el sabadellenquisme. La marca és una iniciativa d'un grup de sabadellencs que volen reivindicar la ciutat a través de l'humor i la irreverència. L'origen de tot plegat és un bar, un tovalló de paper en el que van dissenyar un logotip amb una ceba i també una colla d'amics.
La idea és oferir productes per aquest Nadal i sorgeix d'un dissenyador, en Martí Saiz, el politòleg Roger Serra, el productor Jordi Llunyell, el biòleg Israel Estopà i en Pep Marès, un gestor cultural. Cada producte està pensat per un artista local i a través del micromecenatge es finançaran amb les aportacions dels clients. De moment, només hi ha 2 samarretes, però els creadors avisen que ja treballen amb altres productes. Martí Saiz, dissenyador de l'empresa Cèl·lula, explica com volen fer-ho a partir d'ara.
Estem intentant articular com funcionaran els productes a partir d'ara, no? Segurament el que primer primarà la idea i després buscarem el dissenyador, sí. O igual, si algú té una idea fantàstica per dir-nos, dissenyador o no, doncs que ens la digui i ja buscarem qui la faci, no?
El 5 de desembre es farà una festa de presentació de la marca a la Nauba, amb les novetats que estan preparant.
L'entrada del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de l'Hospital de Sabadell s'ha convertit en un submarí. Aquesta és una de les primeres intervencions que s'han fet del projecte Una onada de petits somriures, el qual vol humanitzar tots els equipaments pediàtrics del Parc Taulí, uns espais on cada any ingressen 2.500 infants i s'hi fan 1.500 intervencions. Toni Mandilego, bona tarda.
Bona tarda, Pere. De mica en mica, l'onada de petits somriures va agafant força. Avui s'ha inaugurat l'entrada del CDAP, ambientada com si fos un submarí, amb una porta pels infants i diversos jocs a l'interior. A partir d'aquí, el projecte anirà decorant diversos espais de l'hospital per fer-los més atractius per a la canalla, les famílies i els professionals. Roger Sales, membre de l'equip del projecte, n'ha detallat l'evolució.
Llavors ens anirem a urgències pediàtriques, que ho convertirem en una platja. Anirem fins a les consultes externes pediàtriques, que ho convertirem en un vaixell. Després anirem aquí al CQA, a la zona on es recuperen els infants i farem una illa deserta. Després ens anirem a l'Hospital de Dia, que ja està molt bé, s'ha de dir, a l'Hospital de Dia, i farem una petita actuació també per convertir-ho en una cova. I després acabarem doncs, amb l'última de totes, que és la planta de pediatria, amb la gran reforma i aquest fons marí.
Encara no hi ha un calendari definitiu per cadascun dels passos a seguir.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I obrim pàgina cultural amb el Teatre Sant Vicenç, que celebra aquesta nit el seu centenari. Cent anys de teatre amateur a la Creu Alta amb les representacions dels Pastorets com a pal de paller, però amb un gran nombre de títols d'èxit al llarg de la seva història. Una trajectòria que es manté ben viva gràcies als tallers de teatre i que es demostra amb les 70 representacions que ofereixen cada any a més de 12.000 espectadors.
La història del Teatre Sant Vicenç es remunta al 19 de març de 1918 quan apareix la primera representació documentada de l'Associació de Lluïsos, que va oferir diverses peces teatrals breus al Casinet Creu Altenc, una entitat que s'ha consolidat gràcies als musicals de caràcter familiar i que viu ara un dels moments més dolços de la seva història, segons el seu president, Jordi Cascales.
Els plans de futur és 100 anys més. Vull dir, això, l'entitat, gràcies a Déu, doncs, estem vivint un moment dolç, estem vivint un dels millors moments de la nostra història, amb moltes produccions, amb moltes idees, amb moltes iniciatives, però de tothom, no tan sols des de la Junta, sinó dels propis associats, tenen moltes idees.
La celebració del centenari serà aquest vespre amb una representació de la trajectòria del Sant Vicenç i que començarà a les 10 de la nit amb entrada gratuïta.
I aquest vespre s'homenatja una de les veus d'aquesta casa. El locutor més veterà de Ràdio Sabadell i possiblement una de les veus més longeves de la ràdio musical, Pere Massaguer, serà el protagonista d'una festa homenatge que li han organitzat els músics sabadellencs. Serà aquesta nit a l'Hotel Urpí i ja té totes les entrades venudes.
La idea va sorgir ara fa un any, quan en Frank dels Batusi va començar a trucar músics de la ciutat per fer un concert d'homenatge al locutor del Xocolata Express. Els organitzadors confessen que la intenció inicial era fer-ho a la Cava Urpí, però la gran resposta del públic va fer-los canviar d'idea. Frank Batusi ha explicat així al programa Al Matí per què han organitzat aquesta festa.
Quan vaig començar a tocar amb els Batusi i Sabadell, que sempre ell ha estat amb la música, apoyant, en els fregats que es feien, els festivals, organitzant, i sempre a canvi de res, sempre desinteressadament, i era tots, i claro, han passat els anys, jo ja no visc a Sabadell, no estic molt al dia de lo que passa aquí, però sempre veig que el Pere continua al peu del canó i tal, i fa un any que estava jo tocant, el vaig veure, em va venir a veure i dic, home, Pere, ja és hora de que es reconeixi la teva tasca aquí a Sabadell.
Aquesta nit passaran per l'escenari molts músics de bandes com Duendes, Siux, Jóvenes o Els Bats, totes elles músic bandes sabadellenques. Pere Massaguer va començar fent el Xocolata Express el 1978 i és el programa més veterà de l'actual Ràdio Sabadell.
I l'Orquestra Simfònica del Vallès ret homenatge al compositor nord-americà Leonard Bernstein, coincidint amb el centenari del seu naixement. Ho farà amb el concert West Side Story aquest vespre a la Faràndula, que inclourà les peces que el van fer saltar la fama.
Tot i que Bernstein s'ha convertit en un habitual dels concerts de la Simfònica, han volgut aprofitar l'efemèride per dedicar-li un concert propi. El gerent de l'OSB, Òscar Lanuza, n'ha apuntat el perquè en declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Bernstein és molt més, segurament, que West Side Story, tot i que és ben conegut per això, és una de les grans figures de la música nord-americana, no només com a compositor, sinó com a director d'orquestra. Va ser un grandíssim director d'orquestra, possiblement el que ha fet més gran l'orquestra més important dels Estats Units, que és la Filarmònica de Nova York. És una figura enorme i que segurament, si la seva popularitat va traspassar les fronteres nord-americanes, va ser gràcies a aquest musical.
Però les peces de Bernstein no seran les úniques que sonaran avui. També ho faran les dels compositors com Dobrak, Yoshimatsu i Richard Rogers. El mateix recital que es podrà veure demà aquest vespre a la Faràndula a partir de 9:15 es repetirà demà al Palau de la Música Catalana a 7:15 de la tarda.
Aquest Nadal regala circ i endinsa't en el món fantàstic dels somnis. En el País de la Il·lusió viatjarem a l'infinit per trobar-nos amb un món ple de fantasia i misteri. Un espectacle màgic. Somnis, una experiència única que mai oblidaràs. Il Circo Italiano, a Sabadell del 21 de desembre al 6 de gener. Instal·lats en una gran carpa blanca i negra climatitzada davant del Corte Inglés. 2 hores per somiar i riure en família amb Il Circo Italiano. I cada dia exhibició gratuïta de l'increïble Home Bala. Compra les teves entrades anticipades amb un 50% de descompte a ilcircoitaliano.com.
Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny!
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimeri. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimeri, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Sabadell, la distribuïdora de les teves begudes preferides és Disnova. Estrelladam, cacaulat, bitxi catalán i molts més productes. Ofereixen servei global a l'hostaleria, drogueria, alimentació i begudes. Disnova, tradició en la distribució. Plaer pel bon servei. 93 716 80 86. 100% de Sabadell.
El Nadal és per compartir sorpreses i, sobretot, per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions el Pare Noel, el Tió i els Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance amb Toni González.
Divendres i dissabte de 10 a 12 de la nit,
Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
En 7 minuts ens plantem a 8:15. És moment de parlar d'esports. Toni Saligrat manté 2 dubtes de cara al duel de diumenge contra l'Hèrcules. Hores d'ara, el tècnic del Centre d'Esport Sabadell no sap si podrà comptar amb Àngel Martínez i Pol Ballesteros. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Tant Àngel com Pol porten 2 dies sense entrenar-se amb l'equip per diferents molèsties musculars, però Saligrat confia que arribin a temps per enfrontar-se al co-líder. El tècnic de Torrent ha estat més clar amb Nico del Monte, que té garantida la seva presència. La principal incògnita serà la posició de l'argentí al camp.
Jo ho torno a repetir, Nico no és central. Fins que va arribar a Espanya, al Marbella, i el van posar de central, sempre havia jugat al mig del camp. Però per les seues característiques és un jugador altament polivalent. No sé on estarà Nico, però Nico estarà dintre del camp, segur.
Saligrat no ha escatimat en elogis cap a l'Hèrcules, a qui considera el millor equip del grup després dels filials, ni tampoc cap al seu homòleg a la banqueta visitant, Lluís Planagumà. Des d'Alacant, el tècnic català també ha lloat el potencial del Sabadell.
Creo que jugamos contra uno de los mejores rivales, ya te digo, un equipo muy organizado, un equipo con buen balón parado, un equipo con talento también, que esta temporada se reforzaron muy bien. Yo creo que como club el Sabadell ha hecho un paso adelante en cuanto a tener una plantilla para optar a todo.
Recordem que el Sabadell-Hèrcules es disputa diumenge a les 5 de la tarda, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell. En aquests moments, el Cercle Sabadellès busca el seu pas a la final masculina del Campionat de Catalunya de tennis per equips, que es disputa des de dimecres a les seves instal·lacions. La pluja que ha caigut aquest matí a la ciutat ha obligat a ajornar durant unes hores totes dues semifinals. Quan s'han suspès els partits, el marcador era d'1-0 favorable al Barcino, cap de sèrie número 1 del torneig. El Cercle ha estat capaç de guanyar 2 punts i forçar-ne els 2 de dobles, però haurà de guanyar-los si vol accedir a la final. A la segona semifinal, el Real Club Tenis Barcelona s'ha imposat el Manresa per un contundent 5-0. En una edició especial de l'Hotel Suís des de les instal·lacions del Cercle, el president de l'entitat de la carretera de Bellaterra, Jordi Andreu, ha avançat que pensen demanar l'organització del Campionat de Catalunya per tercer any consecutiu, com ja es fa al Campionat d'Espanya.
No parlaré d'això, perquè ojalà que molts anys ho tinguéssim aquí, però com a mínim, doncs ja que hem començat aquesta segona etapa, doncs com a mínim un any més crec que sí que el podríem fer, quan a més és el que has dit tu, no? Molt bé, que els equips estan la mar de contents, ens feliciten, doncs l'any passat el bé que vam muntar, i aquest any de moment, fora del temps que ens ha portat aquest mica d'inconvenient, ostres, les pistes estan super, super ben cuidades, estan, bueno, jo crec que estem a l'altura del torneig.
Les dues finals del Campionat de Catalunya, tant la masculina com la femenina, tindran lloc demà a les instal·lacions del Cercle a partir de 11:45 del matí.
Club Natació Sabadell i Club Natació Terrassa disputen demà un dels derbis més desiguals dels últims temps a la Lliga Premat de Waterpolo masculí. Els de Quim Colet són setens i han perdut 4 dels 8 partits disputats fins ara, mentre que els agarencs arriben a Can Llong en segona posició i amb una única derrota en el seu caseller.
Aquesta temporada el Terrassa ha eliminat el Sabadell a les semifinals de la Supercopa d'Espanya i a la segona una fase de grups prèvia de la Champions League. A més, l'última derrota a Mataró va deixar patent que el club segueix tenint dificultats contra equips d'un nivell similar. Colet, que viurà el seu primer derbi a la banqueta de Can Llong, penja l'etiqueta de favorits als agarencs.
Volem demostrar que la feina que fem diàriament, doncs, la manera de poder-ho demostrar més clarament és amb resultats, és competint, etcètera, etcètera. Per tant, està clar que dient clarament que el Terrassa és el favorit, doncs el que no renunciarem és a lluitar per la victòria, ni molt menys.
El derbi entre el Natació Sabadell i el Terrassa arrencarà demà a 12:45 del migdia a Can Llong.
El Sabadell Nord buscarà demà la segona victòria a domicili de la temporada primera catalana. Tot i no rematar la feina a casa contra el Tona, la bona actuació que va signar l'equip de la zona nord, especialment a la primera part, genera optimisme de cara al desplaçament de demà a Vic.
Ara mateix 4 punts separen tots dos equips a la classificació. El Sabadell Nord, 6è classificat, es vol aprofitar del mal moment del Vic, 12è, immers en una ratxa de 5 jornades sense conèixer la victòria. Malgrat aquesta mala dinàmica, el tècnic Quico Díaz reconeix que és un equip que li agrada.
Ayer estuvimos siguiéndolo, lo estuvimos viendo y la verdad que Vic tiene muy buen equipo, en un campo muy grande. Nos espera un partido muy complicado ante un rival que a mí me gustó personalmente muchísimo. Y en un estadio como el de Osona, la verdad que el domingo que viene se nos presenta un partido muy complicado, pero el equipo con muchas ganas de afrontarlo.
Díaz recupera el migcampista Vadillo, però encara no podrà comptar amb Àngel, Isaac, Montero, Luque i Pinyol. El duel entre el Vic i el Sabadell Nord obrirà la 14a jornada de Primera Catalana i està programat per demà a les 4 de la tarda.
I un últim apunt, el Club Esportiu Mercantil afronta dues jornades consecutives com a local a la Lliga Nacional Juvenil. La primera serà diumenge, quan els homes de Carlos López rebran el Cornellà B al Municipal de Raona Marinals.
Els graciencs esperen recuperar sensacions després d'enllaçar dues jornades sense guanyar. Al davant tindran el segon juvenil del Cornellà, un equip que ja ha canviat d'entrenador i que, tot i ser 15è, ha guanyat 2 dels últims 4 partits. El porter blaugrana Carles Segura avisa del canvi que han fet.
Sobretot són perillosos perquè també han canviat d'entrenador, ara estan jugant millor i els resultats, bueno, ho demostren. Des del canvi d'entrenador van perdre aquesta setmana, però les dues setmanes anteriors havien tret resultats positius i el Cornellà sempre és un rival molt difícil.
El Mercantil Cornellà B es disputarà diumenge a les 12 al Municipal de Raona Marinals.
Un minut per 7:45, nosaltres marxem. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. A les 8 podreu escoltar el Quimèric, a les 9 Xocolata Express i a les 10 Vitamina Dents amb Antoni González. Que passeu un bon cap de setmana. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.